Misteris al descobert, amb Jordi Batxero.
Doncs com és tradició ja els divendres, tenim aquí en Jordi Batxero. Jordi, bon dia.
Bon dia, Cristina.
I avui parlem de supersticions.
Sí, sembla que estiguem amb la trilogia de les mentides, no? Perquè vam parlar la setmana passada de falsos misteris, fa dues setmanes de llegendes urbanes, i ara anem a fotre canya a les supersticions.
Doncs vinga, home, tots som una mica supersticiosos, qui més, qui menys, eh? Jo crec.
Como decía aquel... Yo no soy supersticioso porque trae mala suerte,
¿no? Sí, doncs està, bé, doncs, està ben buscada aquesta.
Una miqueta suposo que sí, que tots inconscientment hi caiem, vulguem o no, però hauríem d'intentar lluitar contra això perquè, vaja, no condueix enlloc.
No, però allò de toca fusta i ho fas, aquestes coses, eh?
Això de les supersticions, bueno, al cap i a la fi no deixen de ser explicacions màgiques, no?, a fenòmens que nosaltres creiem que poden estar relacionats amb la bona o la mala sort, no?
I generalment és amb la mala sort,
sí,
no?
Sí, normalment perquè ens espanta més, no?
Sí.
Vull dir, tu pots viure sense bona sort, però amb mala sort...
Malament rai.
Va, fem una mica d'etimologia. D'on ens ve la paraula, la superstició? Això ve del llatí, que és superestare, que no superstar, que això és una altra història.
Sí.
Superestare volia dir, literalment, romandre per damunt. I això era una expressió que feien servir els romans per referir-se a sobreviure. O sigui, que ja veiem que la superstició estava com lligada a la supervivència, no? Com a mínim a la creença que si fas alguna cosa, tirar-se endavant,
vigila,
no?
Que potser aquí t'hi va la vida, no? Depèn què
sí,
facis.
Sí, ara ho veurem. Els romans eren molt, molt supersticiosos. I grans decisions polítiques que ens han afectat a nosaltres històricament, que van prendre ells, les prenien a base de supersticions. Observant el vol dels ocells i coses així, decidien anar a atacar un cap a una banda o cap a l'altra, o quedar-se a casa, o, bueno, coses molt, molt boges.
Per tant, tenen poder les supersticions, eh? Mouen part del món, eh?
Mouen el món, tenen molt de poder, no perquè siguin certes, sinó perquè ens ho creiem i actuem en conseqüència. Molt, molt diferent, això. M'ha sobtat el fet de que se les separa, almenys com a definició, de les qüestions de fe i de les creences religioses. Mira, tirem de la RAE, com de costum.
Mm.
Ells ho defineixen com una creença estranya a la fe religiosa i contrària a la raó. O sigui, no només van contra de la raó, sinó també van contra de la fe religiosa. Això, pels ateus, pot semblar un contrasentit. Però, bueno, té una explicació històrica, almenys en les religions abrahàmiques, perquè s'utilitzava la paraula supersticiós per totes aquelles persones que creien en religions que no eren la d'ells, no?
Els que anaven per mal camí, diguéssim,
això mateix,
no? Des dels seus ulls.
Tu no ets religiós, tu ets supersticiós perquè no ets dels meus, perquè no creus en la divinitat correcta, no? I això ho tenim lligat, bueno, ens ha arribat a través de les tradicions, no?, i ve lligat al pensament màgic, no? Això que atribueixes un efecte, no?, a alguna causa sense cap mena de fonament. Et bases en supòsits màgics o sobrenaturals, no? Llavors, segueixes una sèrie de rituals, alguns per fer atreure la bona sort, altres per allunyar la mala sort, i no sabem ben bé d'on ens ve això. Ja que en el principi dels temps, això paleolític cap enrere, ens anava bé com a grupat, el grup que érem com a tribu, no? Per la supervivència i pel desenvolupament cultural. D'alguna manera, al intentar trobar causes, encara que fossin imaginàries, ja estàvem estabilitzant una mica la nostra psique, no?, amb certs mecanismes, i començàvem a fer les primeres interpretacions abstractes del món, i començàvem a classificar i endreçar el món. Si tu fas això, passarà tal cosa. Nosaltres funcionem així, amb causa i efecte. La nostra raó funciona així. Ens expliquem històries que tenen un començament i un final. Si tu fas una cosa, ens succeirà una altra. La fórmula funciona. El problema és quan li apliques elements sobrenaturals. Però probablement sí que en un principi, tant si era veritat com si era mentida, va ajudar, no?, a desenvolupar una mica el nostre coneixement del món i la nostra raó com a instrument per desenvolupar-nos dins del món.
Per tant, ve de lluny, això, eh?
Jo crec que això, pel que he estat llegint, ens acompanya des que som homo sapiens, sí, des que vam començar a preguntar-nos coses i a intentar lligar a caps, no? tenim punts de vista, s'ha intentat explicar des de la psicologia. Tenim el 1948 el famós psicòleg Skinner, que no és el director del Simpson, és un altre individu, el Skinner. Ell creia que teníem més probabilitat de repetir formes de conducta que ens comporten conseqüències positives. Si tu fas una cosa i en treus un cert benefici, sí, doncs tendeixes a repetir això de manera psicològica. I en aquí és on se't poden colar, no?, totes les supersticions, que comences a repetir coses que creus, no?, que et funcionaran.
Que aquell dia m'he posat aquell amulet, m'ha funcionat, doncs sempre mateix que hagi de fer una cosa em posaré aquell amulet, no?
Sí, més o menys és una cosa així. Aquesta explicació de l'Skinner ha estat posada una mica en dubte, tot i que més o menys de manera intuïtiva ens funciona. Psicològicament, ara creiem més aviat que és una mena de prejuïci cognitiu, és com un biaix cognitiu, és com una distorsió de com nosaltres percebem la realitat, no? Uh-huh. Aquesta manera de dir, bueno, seguirem uns patrons, no?, i d'aquesta manera ens anirà tot molt bé. En aquí hi ha una paraula que no sé si seré capaç de pronunciar.
Aviam.
Jo la tinc escrita en majúscules en un paper. Afecta a tu... No, veus? No puc. Afecta a putropaic.
Aputropaic.
Aputropaic. Això intenteu dir a les 3 de la matinada després de 4 cerveses.
Aputropaic.
Abans d'existir el test d'alcoholímetre et feia dir això la policia. Digue-me aputropaic. I si ho deies bé et deixaven seguir. No, mentida. Això ve del grec apotrepein, que significa allunyar-se. I aquí tenim l'explicació. L'efecte apotropaic són aquells mecanismes de defensa màgica per protegir-nos d'accions malignes o per purificar-nos. És el que dèiem de tocar fusta, sí, no?, o creuar els dits, o portar amulets, o l'efecte de posar gàrgoles, no?, també era efectes apotropaics per allunyar el mal i la mala sort. Ells sabrien exactament per què ficaven allà les gàrgoles tan lletjotes, no? I això, els romans, un altre cop, eren molt apotropaics, també. Tenien el costum, per exemple, això m'ha fet molta gràcia trobar-ho, tallaven les mans dels suïcides, perquè tenien por que vinguessin després els esperits dels suïcides i, no sé, els suïcidessin amb ells.
I els ofeguessin amb les mans, no?
Vés a saber, sí. És que totes les pseudociències, al cap i a la fi, estan d'alguna manera relacionades, no?, amb la superstició. Aquí ja hem fotut canya a l'astrologia. Vam parlar de l'alquímia, no?, l'altre dia, que a mi em va agradar personalment. Hem parlat de l'espiritisme, el feng shui, el reiki, bueno, la quiromància, la maleïda homeopatia... Totes aquestes pseudociències tenen un cert component, no?, de superstició. Si jo faig tal cosa, em curaré, no? Per exemple, l'homeopatia. Si prenc pastilles que són sucre i cap principi actiu, em curaré. Llavors relaciones que si no tens res greu et cures perquè el propi cos es cura i ja està. Ja tenim aquí la causa-efecte amb el factor màgic que està provat científicament que això no... És aquest joc sempre d'establir relacions entre fets reals, no?, i forces sobrenaturals com... jo què sé, el poder dels astres, no?, amb l'astrologia, o el poder dels esperits, amb l'espiritisme, creure en el destí, etc.
La dansa de la pluja.
Ostres, sí, això no, crec que no ho fem, no, encara, no, aquí. Però sí, és un molt bon exemple de superstició i de creure que tu pots influir fent una cosa que no té res a veure. Bueno, també és allò que diu que aquell que canta tan malament, no?, que fa que plogui.
Sí.
Quan llegíem a l'Astèrix i a l'Obèlix, com es deia, aquell que anava amb la lira, que cada cop que cantava feia ploure, no?
Home, això s'ha quedat, perquè l'expressió aquesta la tenim a l'ordre del dia.
Doncs aquí ho veus, sí. Mira, de fet, ara parlaré d'un experiment que m'ha fet molta gràcia. Un psicòleg de la Universitat de Bristol, que es deia Bruce Hood, aquest senyor, en una conferència, va voler demostrar que el cervell ens funciona de manera supersticiosa a tots, vulguem o no. Llavors, el que hem de fer és refrenar, no?, aquesta tendència que sembla que està dintre del cervell de tothom.
Que és el que et deia jo al principi, que tothom és una mica supersticiós, cadascú amb els seus,
Exacte,
però...
sí, d'alguna manera el que va voler demostrar, és gairebé una broma, no?, el que va fer aquest senyor, però realment ve creus que tots ho som i que és algo, una cosa contra la que hem de lluitar, no? Perquè no podem ser supersticiosos, no podem creure en aquestes coses. Ell, en una xerrada que estava fent, va ensenyar a l'audiència una jaqueta i va dir, vaig a fer un experiment, aixequeu la mà tots aquells que per 10 lliures, o sigui, ell els hi donava 10 lliures a canvi de provar-se-la, a veure si notaven alguna cosa. Tothom va aixecar la mà, ostres, 10 lliures per provar-me una jaqueta.
Ja vinc.
Diu, espera, que és que no us ho he dit tot. Dic, aquesta jaqueta va pertànyer a Fred West. I qui és Fred West? Doncs és un assassí en sèrie.
Ui!
Les mans van baixar. Ningú es volia provar la jaqueta aquella, ens donava com repelús, pensava que podies atreure, jo què sé, una maledicció...
O que et contagiés les seves ganes d'assassinar, no?
Que contagiés les ganes d'assassinar, tothom sap que... Bueno, ara, tu imagina't, te'n vas a un mercadillo de segona mà i et compres una jaqueta d'un assassí en sèrie, malament. Sort que no funcionen així, les coses. Tornem a Roma, va. Que els romans eren la llet amb les supersticions.
Mira, que ens han fet aquí una aportació. Assurance Turix, l'amic de l'Astèrix i l'Obèlix.
Ostres, sí!
Gràcies, Joan Brugués.
Jo l'havia... ara que ho dius, Assurance Turix o alguna cosa així,
sí,
no?
Assurance Turix, sí.
És que el meu gal antic no és gaire bo. No és bo ni el francès.
Jo potser li he ficat l'accent on no toca, també t'ho diré.
Molt bé, el tio de la lira. Me'n recordo d'un còmic que es quedava fònic i tenien una sequera i havien d'anar a no sé on a buscar algú que li curés la fonia perquè necessitaven que plogués.
Per poder fer ploure, no?
Aquest era la trama de tot el còmic. Va, tornem a Roma, vinga. Que, bueno, de fet, no anem molt lluny perquè l'Astèrix i l'Obèlix estaven allà lluitant amb Juli César, no? Que, per cert, el Juli César tenia, ja que surt el tema, tenia molt complex de calvície. Es veu que el senyor s'estava quedant calu i creia que d'aquesta manera els seus legionaris potser no se'l prendrien tan seriosament i es veu que es pentinava així amb flaquillo cap endavant i tot
el... Ah, mira, això hi ha gent que encara ho segueix fent.
Sí, això no és superstició, és accepta-ho d'una vegada, no?
Home, la Cleopatra també, no?, tenia les seves supersticions.
Lo de banyar-se en llet de burra
sí,
i tot això.
Coses, no?
Ostres, Déu-n'hi-do, sí. En aquella època sembla que... Bueno, en aquella època, i ara què, no?
Sí, també.
A veure, ja no sé per on anàvem, sí, per Roma. Lo dels ocells, no se sap per què. Mira, quan veies volar una òliba, això era mala sort.
I...
En canvi, si et venien abelles, era bona sort. Per què? Preguntem-li als romans, ells sabran. Mira, això, lo del Juli César, aquest senyor segur que es passava el dia ensumant una planta que es diu ciclamen, perquè això creien que prevenia la caiguda dels cabells.
Val, i ell estava allà ensumant tot el dia, no?
No ho sé, però m'imagino, perquè lligant Juli César Roma i calvície et surt la fórmula completa. Què més? Ah, sí, les malediccions. Aquí en el museu de les ruïnes d'Empúries.
Sí, al Mag Empúries, sí.
Al Mag Empúries tenim una tauleta de... No sé si és de plom, em sembla, on hi ha gravada una maledicció. O sigui, eren molt xucs els romans, perquè quan, jo què sé, es feien la punyeta entre ells, i més en un lloc tan petit com aquí, a Empúries, que aquí
hi
havia quatre famílies,
no? El veí te'l trobes.
I quan el veí et comença a fer la punyeta, dius, pues ara t'enteraràs. I tenim allà, coneixem molts noms dels habitants d'aquí, d'Empúries, perquè estan gravats en tauletes de malediccions, tela.
Carai.
Quan tu li volies mal a algú, escrivies el seu nom i els deies que et vagi tot molt malament i ho foties en una tomba, perquè allò, des de l'altre món, els esperits ho poguessin llegir i anessin a fotre-li la punyeta en aquells als que tu havies maleït.
Seria la prèvia del vudú amb el nino, no,
sí,
això?
Sí, el vudú, el mal d'ull, el dir jo te maldigo i coses d'aquestes. Ja ho tenim.
I això que parlàvem de l'efecte placebo, no? En aquest cas també hi devia ser això, perquè després tot el que et passava de dolent era perquè t'havien maleït.
El que no sé si t'ho deien, eh? Perquè tu et creues amb el teu veí i dius, ei, que sàpigues que t'he maleït i que si vols començar a obrir tombes, amb una trobaràs el teu nom.
Torna'm el meu sucre, no?
Ostres, quin mal rotllo, ja sempre hem estat igual, eh? Aquesta és enveja, això és culpa teva, no és culpa teva que no ho estàs fent bé, o que l'altre és un malparit, bueno, en fi. havíem parlat de... No, mira, lo de trencar miralls, no? Per exemple,
set anys de mala sort.
Ostres, hem de vigilar, no, això? O lo de les escales, això és típic, no? No passis per sota d'una escala.
Clar, però tu ara veus aquí una escala recolzada que estan arreglant la llum, passaràs per sota?
Ja, aquest és el problema. Jo de vegades, quan me les trobo, moltes vegades per precaució no ho faig, perquè dius, em caurà el senyor que està allà dalt, o si veus que està manipulant algú, també em caurà al damunt, però alguna vegada ho he fet, però és allò que jo me l'adono. O sigui, jo no sóc especialment supersticiós, però quan hi passo com fent un esforç. Dic, va, ara hi passaré per demostrar que no passa res. Però jo no hi passo sense pensar-ho, perquè ho tenim tan interioritzat, això de les escales...
Que sense pensar l'esquivaràs, com
sí,
puguis.
Sí, sí, i quan l'hagis esquivat diràs, ostres, acabo de fer una superstició i ho he fet de manera automàtica i ni me n'he adonat.
És com els envans, ja no em surt el nom, quan arreglen una façana d'un edifici... Mm-hmm. Que també...
Les bastides.
Les bastides, mm-hmm. Gràcies. Que també fa el seu respecte passar per allà sota, eh? Sí. Seria com moltes escales juntes, allò.
Una pila d'escales. El que passa que les bastides no fan forma de triangle. I pel que he trobat, sembla que la superstició de l'escala va per la forma del triangle, que antigament s'associava a la Trinitat i era com una mena de falta de respecte.
Val.
Llavors, la gent religiosa no volia passar per allà per no mostrar una falta de respecte religiosa.
I lo del gat negre, que jo li he dit abans a la Lali... Perquè...
Mira, jo visc amb un gat negre.
Sí?
Hauria...
Hauries de tenir mala sort i de moment no em passa
a
així,
veure,
no?
A veure, no sóc la persona més afortunada del món, però per creuar-me cada dia diverses vegades amb una gata negra, doncs no crec que estigui ni millor ni pitjor que qualsevol altra.
I jo tenia entès que només era si anava cap a l'esquerra, que si anava cap a la dreta no passava
això,
res.
Això jo crec que són ja subgèneres.
Subgèneres de les supersticions,
sí,
eh?
Sí, perquè a mi m'explicava un company de l'institut, que no sé quin poble que ell anava, si se't creuava un gat negre, per evitar la mala sort l'havies de perseguir, agafar per la cua i llançar-lo volant.
Què dius? Sí, bona sort, saps, per atrapar el gat?
Sí, no, però sisplau, no ho intenteu pel carrer. Si us creueu un gat negre, són molt simpàtics.
I
no,
tant,
no fan,
deixeu-los
no
tranquils, pobrets.
Això segurament ens ve de l'edat mitjana i de les bruixes. Sempre se les associava als gats negres, es deien que es podien transformar en gats negres, han tingut molt mala fama, els gats negres tradicionalment. És normal que se'ls hagi agafat, no com un objecte de mala estrogança.
Home, ara parlaves de bruixes. Quantes persones han matat,
sí,
i han assassinat per supersticions?
Ostres, sí, sí, això és superstició amb S majúscula.
Sí, tant.
Què més? El de quan vesses la sal, no? Això també... Diem que porta mala sort, no? Quan... No ho has sentit mai, això?
Sí, no,
que se't vessa la...
i n'has d'agafar i tirar-te'ls
per darrere. I tirar-te-la cap al darrere per evitar-ho, no?
Al igual que si tu estàs cuinant, agafes una mica de sal i l'ho de dir, en tinc suficient, mai a la vida la tornis a posar al pot, eh?
Ah, no es pot fer,
no,
això?
No, això no es pot fer.
Ostres.
També pues, porta mala sort.
A mi que m'agrada molt cuinar, jo crec que això ho he fet alguna vegada, eh? Mira, he intentat rastrejar la pista d'on ve això de la mala sort de llançar sal, no? I sembla ser que ve també dels romans, com no?
Sí, són els reis, de les supersticions.
Què han hecho los romanos por nosotros, que deien allà la vida de Brian? Doncs això que quan van conquerir Cartago van llançar sal al terra perquè no hi tornés a créixer res. Llavors, a partir d'aquí, llançar sal és, bueno, fatídic, no?
Et deixaré sense directament.
Sí. També he trobat una altra explicació que no m'ha semblat tan encertada, que tu saps que antigament, bueno, la paraula salari procedeix de la paraula
de la
sal, no?
Mm-hmm.
Perquè abans la sal era molt preuada i es deia que, bueno, que en algunes persones, quan treballaven, se'ls pagava amb sal. De fet, amb els soldats romans es deia que se'ls pagava amb sal. Això no té... Sembla que no té cap base històrica.
Bé, no, era per conservar els aliments, clar.
Sí,
tenia
però...
la seva utilitat i
jo...
això és història de l'escala, totalment, eh?
Sí, sí, història de l'escala, però jo me'n vaig a lluitar contra Cartago, em jugo la vida, després em donen un sac de sal i se'l poden fotre
sí.
pel damunt amb bona dóna'm o mala
bistec,
sort.
Dóna'm el bistec,
a mi dóna'm el menjar, dóna'm els sestercios, no?, que deien a l'Astèrix, i posa'm després un piset aquí a Empúries quan em jubili, perquè els legionaris tenien molt bona vida, si aconseguien sobreviure els anys d'això perquè eren els veterans de guerra, no? Aquells sí que se'ls tractava molt bé. Si
eren
tu...
herois, segons
sí,
per la societat, no?
Sí, se'ls tractava molt bé quan tu passaves no tants anys, no sé si potser 20 o 30 anys, ara parlo de memòria, no sé quant de temps a la lesió, després et jubilaven amb tots els honors, et posaven un piset a retirar-te, seguretat social, l'equivalent de l'època, etc. Sí que la paraula salari ve de sal, i llançar la sal seria com llançar els diners,
val,
no? Sí que pot ser que tingui un origen etimològic, però no històric, el de la mala sort. N'he trobat també de supersticions que no coneixia, com per exemple que no s'ha de netejar la taula amb un tovalló de paper, sinó que s'ha de fer amb un drap de tela. Perquè es veu que el paper l'associes al paper moneda, o sigui, als pempins, als diners,
I
als dinerets.
I també llançar-lo, no?
Home, tu no agafaràs un bitllet de 50 euros per netejar la taula, és una falta de respecte.
Ara ho entenc tot, ara ho entenc tot, Jordi.
Sí, oi?
Deixaré de fer-ho, està clar.
Sí, per això no ets milionària, perquè
exacte,
fas servir paper, no fas servir draps, no? Què més? Això de no nombrar... no nomenar el nom d'alguna persona perquè consideres que es gafe aquella persona, no?
Voldemort.
Doncs sí, això... Mira, això m'ha fet gràcia perquè m'ha recordat una anècdota que quan estava a la universitat nosaltres teníem allà un professor, a l'Alegre, un saludo Alegre, si no s'estàs escuchando. Alegre era el seu cognom, eh?
Val.
Ens ensenyava filosofia clàssica i estàvem una mica farts d'aquest senyor perquè no avançàvem temari, no hi havia manera. O sigui, ens vam quedar encallats amb el símil de la línia de Plató i cada dia era repetir el mateix, hi havia dies que no venia... Semblava que no s'ho prenia gaire en sèrio, no? I un dia estàvem allà amb un amic mirant una paradeta de llibres que havíem posat a la universitat i jo estàvem parlant precisament d'aquest senyor i jo em vaig enervar i vaig dir «Estic fins als nassos de l'Alegre!» Ens girem i el teníem just al darrere.
Ah.
A partir d'aquell dia es va convertir en l'innombrable. I
val,
sempre que volíem referir-nos a l'Alegre, a otro saludo Alegre si no s'escutxes, era l'innombrable. I m'ha fet gràcia trobar això, que quan alguna persona és un gafe, en lloc del seu nom, s'utilitzava la paraula l'innombrable.
L'innombrable.
No? Què més? Lo dels esquerrans, els pobres esquerrans, que sempre els
ai,
hi hem
sí,
fet la punyeta, no?
I no hem d'anar gaire lluny, eh? En els meus dos pares, que els dos són esquerrans, els hi picaven els dits i els dos escriuen amb la dreta, eh?
Mira, això... Bueno, en el nostre cas, potser en aquella època tenia un sentit perquè emborronaves tot el que anaves escrivint, perquè
per
vas arrossegant
no?
la mà, i llavors l'esquerrà ha de fer una postura molt... molt
inorgànica,
sí,
no?
Sí, molt poc anatòmica, de posar la mà cap per avall, en fi. Això, tornem a Roma, va... he llegit que als nens romans els arribaven a lligar la mà a l'esquerra,
sí,
a l'esquena,
la
mà esquerra
sí, sí,
a l'esquena, perquè no escrivissin.
Tampoc hem d'anar tan lluny, per explicar això, amb uns 60 anys enrere també hi eren, eh?
Això de quins ve? En llatí, la paraula sinister, que vol dir esquerra, literalment, i d'aquí ve la paraula sinistra, no?
Clar.
No sé si... Són sinistres, sempre ho hem lligat, no? I ho he trobat també amb el xinès. El xinès mandarí, em perdonaran els xinesos que parlin mandarí la meva pronunciació, la paraula zuo, no sé si ho he dit bé.
Jo ho diria que sí, molt
si
bé.
Si algun xinès no està d'acord, que ens truqui, sisplau, posa'm el telèfon que truqui algun
972-77-1000.
Un salut, salutació a tots els xinesos que ens escoltin des de les calides de la Xina. Per la paraula esquerra, el significat és impropi. Amb la paraula zuo, que vol dir esquerra, el fan servir com a impropi. Tenen una frase que és el camí esquerra, que es fan servir quan fas alguna cosa il·legal o immoral.
És quan t'has desviat de camí, no?, en
sí,
aquest sentit. Ara, hem parlat molt del tocar fusta, però és ben cert que quan no tens fusta propi i t'estresses,
et toques
el cap.
No?
Allò com si haguessin serradures a dintre o alguna cosa, eh?
Sí.
Aquesta també és típica.
Sí, en algú li deu funcionar. Algú que
dir mentides amb els dits creuats a darrere.
Sí, si és que no te les acabes. Jo, quan he estat buscant la llista, no s'acaba mai. M'he anat apuntant les que em feien gràcia o les que trobava més sorprenents. Algunes... Aquesta no me la creia quan me la vaig trobar, però es veu que hi ha companyies de vol que amb els avions no fiquen la filera 13, perquè ningú vol comprar bitllet allà. Dius, a veure, si s'estima l'avió, més igual està la filera 13 que la 14. Què vols que et digui, no?
Vamos a morir igual, no?
En fi. I
hi ha hotels, també, que no hi ha l'habitació 13.
Sí, En fi, és que la tonteria humana no té límits, eh? I què més? Mira, per acabar, una que m'ha semblat ja el colmo de l'absurd. Està mal vist, per portar mala sort, tallar-se les ungles en dies que continguin la lletra R. No em preguntis en quin idioma.
Val, clar, anava a dir, depèn.
Mira, això els japonesos ho tenen fàcil, perquè ells no tenen la lletra R, llavors es poden tallar les ungles el dia que vulguin. Però nosaltres, no ho sé.
Nosaltres dilluns, dijous, dissabte, diumenge, no?
Ah, ja ho tens aquí apuntat.
Ho he pensat ara en un segon.
Doncs això, que no sé per què, però som supersticiosos encara que no vulguem ser-ho.
Doncs una realitat, i aquí descobrint misteris setmana a setmana amb en Jordi Batxero. Jordi, gràcies. La setmana que ve és Divendres Sant, per tant no ens retrobarem,
festa.
Però sí que ho farem a partir de l'altra setmana. Doncs per tant ens retrobem el 25 d'abril amb tu. Moltíssimes
Perfecte.
Gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé.